Va, doncs parlem d'història, que sempre ho dic, és la història a vegades, sobretot els capítols de la història poc coneguts, o que no tenen aquesta fama o aquestes coses a les seves esquenes, són com contes, com petites pel·lícules que s'expliquen, però amb una diferència, que són reals, que han passat, que són fets històrics comprovats, en tot cas. I això és el que expliquem aquí moltes vegades. Bé, no ho explico jo, ho explica l'Òscar Uceda, que és historiador i membre de l'Associació d'Historiadors Òscar Campmany. Antoni Campmany, no Òscar Campmany. Òscar és l'Òscar Uceda, Antoni és l'Antoni Campmany.
Exacte.
Ja et barrejo, Òscar. Ja et barrejo, Òscar. Òscar, benvingut. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bé, avui on ens fas viatjar?
Doncs avui viatjarem 1000 anys enrere.
Carai!
O sigui, 1000 anys. El que passa és que per viatjar aquest mil·lenni cap enrere, anirem primer, passarem per Nova York, el 24 d'octubre de l'any 1971, on el Pau Casals, un músic molt, molt reconegut i molt famós, va recollir la medalla de la Pau de la ONU. No? Llavors, allà va donar un discurs en anglès, no? molt sentit. Era un home ja que tenia 95 anys, no? Parlant de Catalunya, no? I parlant de que era la nació, va ser la nació més gran del món, segons va explicar, perquè va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra, i també va dir, i aquí és on parlarem avui, que Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides.
No?
Catalunya tuvo les primeres Nacions Unides al segle XI, diu que es van reunir totes les autoritats de Catalunya en un lloc de França, que en aquell temps era Catalunya, per parlar de pau, no? Al segle XI, no? I és aquí on marca aquest origen de les Nacions Unides a Catalunya.
Carai.
Llavors, la gran pregunta és si és veritat allò que va dir. Ell s'ho creia, no?
Sigui veritat o no sigui veritat, ja posar això com a l'inici de les Nacions Unides em sembla una mica llagosserat, com a mínim. No?
Ja, mica, exactament.
Com a mínim.
És cert. Agafa un fet històric, indiscutible, del que parlem ara, i evidentment és una exageració i no tenia res a veure amb les Nacions Unides, no? O sigui, diguem-ne que anava una mica despistat, no? a la veritable repercussió de lo que va ser els tractats de Pau i Treva, no? Que es van signar a Toulouse, que és aquesta ciutat que ell parlava, que ara està al sud de França,
sí.
L'any 1027. No? I què era això de la Pau i Treva que ell pensa o creu que era l'origen de les Nacions Unides? Pues, realment, el que va succeir és una reacció per part de l'Església, en general i sobretot per part de l'abat Oliva, una reacció contra l'estat de caos, d'anarquisme i de violència sorgit a Catalunya i a Europa, a tot arreu d'Europa, a lo que es coneix com la revolució feudal, el moment de que cauen els poders comtals i són la noblesa, no?, que comença a lluitar entre els petits nobles entre ells i comencen a agredir els pagesos i comencen a quedar-se amb les seves terres a canvi de protecció. No?
En aquell moment estem parlant d'una època feudal dels comtats catalans. No, Espanya estava lluny de ser el que avui és.
Sí,
i
Catalunya
encara
també.
El moro encara ocupava gran part del territori.
Exacte, va ser un tema que va afectar a lo que ara és Catalunya. No existia llavors. De fet, el nom de Catalunya no apareix als textos fins 300 anys després d'aquests fets, 200 anys després d'aquests fets. No? O sigui, és un nom molt posterior, simplement un grup de nobles d'aquest territori.
Marca hispànica seria...
Ja no, però aquí cadascú era jefe de casa seva.
Vale, d'acord.
Són diversos comtats, el comtat de Barcelona, de Pallars, de Besalú... I aquí, a més, estem vivint una situació molt fragmentada, on cadascú era el jefe a casa seva, no? I de violència inusitada. I de caos, de lluites contínues, agressions contra els pagesos, agressions contra l'Església, etc. I amb aquesta conjuntura, que passa a tota Europa, i també s'organitzen aquestes reunions de Pau i Treva, que també són comuns arreu d'Europa, organitzades per l'Església, i és qüestió d'arribar a un pacte. El que fa l'abat Oliva és promoure una reunió amb aquests nobles, no? I intentar d'arribar a un acord de mínims per baixar, diguem, el grau de violència que es vivia en aquell moment, no? I s'arriba a un acord, no? Un acord que no signa tothom, o sigui, per exemple, el comte de Pallars s'hi nega, no? Perquè considera que són massa concessions, però que és un acord de mínims, no? De mínims que se sustenta en tres pilars. El primer pilar seria de que en festius es proveeix matar, O sigui, diumenge està prohibit. Si
diumenge
veus
s'atura la guerra, diumenge no podem matar.
Exacte. Si tu te tocava ser pagès en aquesta època, doncs estaves desitjant que arribés diumenge, no?
Perquè almenys viuries un dia més segur.
Exacte, no? Doncs mira, aquell dia estaries tranquil·let i tot això. Llavors, clar, evidentment, dius, hosti, la resta de dies què passa, no, amb aquesta gent, no?
Però imagina't, Òscar, com seria el nivell de salvatgisme perquè es donés per una qüestió coherent i lògica que un festiu, com un diumenge, suposo, no es mateix.
Sí.
Vull dir, és un nivell de salvatgisme inimaginable, eh?
Exacte, exacte, exacte. I la segona part encara és més significatiu, no? Encara veus més quina era la situació, perquè es planteja el següent, bueno, i què passa els dies laborals, no? Per alguna manera, no? Pues aquí també tenim solució, i és quan van dir que a 30 passes de Sagrat, a 30 passes d'una església, sí, no es podia matar tampoc. Ah, i neixen les sagreres, això són les sagreres, no? Les sagreres són aquests espais de 30 metres, llavors si tu te perseguia un noble que tingués un mal dia i arribaves amb aquests 30 metres, pues salvau, no? O sigui, una mena de juego del calamar, no? Però d'aquesta època.
No, no sé si ho saps, no sé si això està en els escrits o hi ha alguna confirmació, això es respectava?
Normalment sí, i això d'estar sagrat va allargar-se fins a temps bastant propers. Eh? Uh-huh. I també n'hi ha moments en què es trenca i a la condemna, en tots els casos, i és el que es va pactar amb aquests acords de Toulouse, era l'excomunió, que no era poca cosa.
No era
cosa,
poca cosa, en aquell moment.
O sigui, dins del que entrava, pues, es respectava, recordant que no va signar l'acord, per exemple, el comte de Pallars. O sigui, que ell va continuant d'allò. O sigui, aquesta... I la tercera dels pilans, era de l'Església, va voler protegir-se d'aquest moment, d'aquesta violència, i també era condemna d'excomunió aquell que robés o que ataqués a l'Església. Llavors, aquests serien els tres pilans d'aquests acords de pau i treva que realment van ser un avanç, no? Van ser una miqueta, sí que una miqueta d'ordre amb aquesta salvatjada generalitzada que es vivia en aquells moments, però que evidentment no té res a veure amb les Nacions Unides ni el Naon.
Doncs, senyor Òscar Uceda, com sempre, gràcies per aquest viatge de 1000 anys en parada a Nova York al 71 i fins la propera, molt amable.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.